Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Riquet Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20 minuts. Dimarts, avui, 29 d'octubre del 2019. Nosaltres avui començarem tot el seguit d'entrevistes electorals de cara a les properes eleccions nacionals del 10 de novembre. Aquest matí ja hem estat enregistrant a les instal·lacions del diari La Mañana l'entrevista que escoltareu d'aquí uns minuts amb el candidat de la CUP, el Francesc Gavarrell. Demà escoltareu a la Maria Borrell de Ciutadans. Passat demà, dijous, al Partit Popular. Divendres fem festa i ja la setmana vinent doncs encararem amb la resta d'entrevistes. Jo us les anirem presentant dia a dia. A més, són unes entrevistes que després podreu llegir en la seva totalitat al diari La Mañana i veure-les al canal de YouTube de La Mañana. En fi, busquem la previsió meteorològica. A hores d'ara estem a 14 graus a la ciutat de Lleida. Després farem una repassada ràpida de l'actualitat informativa. Ens transportarem al que passava fa 25 anys amb la Mari Carmen Salvador i el que et deia, l'entrevista electoral del dia avui amb el candidat de la CUP. També obrirem la finestra, la dels records, la del Joan Bellmunt. A partir de la una, a l'espai gastronòmic, parlarem del dia del vi, però també parlarem de la castanyada. De la castanyada i del vi dolç, d'aquell vi dolç que tradicionalment s'ha acompanyat al dia de la castanyada. Això ho farem amb el Felip Urbano a partir d'un quart de dues. I a dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics, on ja saps que parlem de tot, fins i tot de política. 14 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, amb l'Aleix Poblet. Aleix, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim núvols alts repartits per tota la província de Lleida. Aniran creixent alguns núvols d'evolució durant les properes hores d'aquest dimarts i durant la tarda ens podrien deixar alguna pluja dèbil a la zona del Pirineu. Les temperatures pateixen pocs canvis, 23 graus a la Seu d'Urgell, 21 a Lleida, 20 a Balaguer, 19 a Tàrrega i a Viella. El vent és variable, fluix i segueixi fins al final del dia. Per demà dimecres tindrem alguns núvols retinguts a la cara nord del Pirineu de Lleida i a la resta de la província tindrem núvols alts amb un dia d'estabilitat amb temperatures amb pocs canvis. Arribarem als 22 graus de màxima a la Seu d'Urgell, 21 a Lleida, Balaguer, a Tàrrega, 19 a Viella. El vent serà variable, fluix exactament igual que avui. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix.
COPE Lleida. Estàs informat.
Finalment, la Generalitat de Catalunya haurà de pagar 250.000 euros a la família del professor lleidatà assassinat per un alumne a Barcelona. El Suprem rebutja el recurs d'ensenyament, que ensenyament va recórrer i té el dret, no sé si moralment era massa ètic, però vaja, que va recórrer, i el Suprem confirma la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per tant, hauran d'indemnitzar amb 250.000 euros la família del professor. Amb la plana política, Cunillera confirma que els municipis afectats per les inundacions es podran acollir a les ajudes estatals. El Consell de Ministres ampliarà el Reial Decret aprovat pels aiguats de Múrcia i Alacant del setembre. I els CDR de Lleida denuncien que la paeria es nega a debatre la moció sobre la violència policial. Anuncien mobilitzacions en el cas que el text no es porti a debat en el ple municipal d'aquest dimecres, vaja, de demà. I han arribat els primers freds i, ja saps, aquestes dates, entre d'altres, de què comencem a parlar? Doncs de la grip. I és que Sanitat ofereix 80.000 vacunes contra la grip a Lleida i a l'Alt Pirineu. La campanya per prevenir el virus finalitza el proper 15 de setembre i la campanya va dirigida sobretot als col·lectius de persones majors de 60 anys, a persones amb malalties cròniques o amb algun factor de risc, i també, evidentment, dins d'aquest col·lectiu s'hi troben inclosos els nens a partir de 6 mesos i fins a 2 anys. I enguany, com a novetat, també se sumen al grup de vacunació als nens prematurs a partir de les 32 setmanes de gestació. Un centenar de persones, entre alumnes i professors, s'han concentrat avui dimarts davant de l'Escola d'Hoteleria de Lleida en protesta pel cessament per part del Departament d'Educació de l'actual directora Ana Maria Madariaga. Els alumnes, que a banda de la concentració fan una jornada de vaga, denuncien, per una banda, que per les retallades dels darrers anys s'han deixat de fer assignatures i pràctiques i, per l'altra, que el cessament de la directora és injustificat. Segons els estudiants, és per quatre professors que no volen fer pràctiques. En aquest sentit, critiquen que Ensenyament ha tingut en compte l'expedient obert arran de la denúncia de quatre docents, però no el suport que donen a la directora 24 dels 28 professors, i afegeixen que l'AMPA també es mostra a favor del projecte educatiu del centre liderat per Madariaga. I l'escaneig de la Porta dels Apòstols dona el tret de sortida a les obres de restauració de la Seu Vella. Després d'aquest anàlisi, la Porta dels Apòstols es cobrirà de bastides i començarà la restauració. I Animac ha presentat ja la 24a edició i la dedicarà a la memòria sota el títol Time Capsule. El cartell, obra de l'il·lustrador Carles Porta, que evoca els fragments que componen la memòria gravitant sobre l'espai. Parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia BlueLink, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports parlem de futbol, i és que la Paeria tramita una modificació pressupostària d'un milió d'euros que elimina, entre d'altres, partides de l'ajuda anual al Lleida Esportiu de 165.000 euros. Recordem que l'any passat el club ja no la va rebre.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para instalarme una alarma en mi negocio.
¿Ha sufrido algún robo?
No, lo que pasa es que me la acabáis de poner en mi casa y estoy muy contento con el servicio que dais. Y quiero cambiar la que tengo en mi negocio.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Doncs ara que estem nosaltres ja la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb la Mari Carmen ja sabeu que fem memòria cada setmana del recordant el que passava, no a l'atzar, no, fa 25 anys. Per tant, anem cap a aquesta darrera setmana del mes d'octubre de l'any 1994, Mari Carmen.
Destacat, la Paeria acceptava que la funerària iniciés la construcció d'un cementiri privat. L'actual quedaria complet en 5 anys, per tant, es va pensar en construir un altre més gran. La renovació dels titulars de nichos facilitaria restaurar la part més antiga. També es van reclamar traços del rebut de l'aigua fins a 300.000 pessetes. La Junta de Sanejament va exigir una taxa que la Paeria no va cobrar als usuaris del 1988 al 1991. La revisió de les factures va durar mesos. Els afectats van arribar a col·lapsar la delegació de Medi Ambient per trobar explicacions en aquestes notificacions. Lleida necessitava en aquells moments un museu científic per apropar aquest camp a la societat. Va acollir les jornades d'astronomia, 360 aficionats i científics van estar aquí a Lleida assistint a les trobades. El dia de la Seu Vella de l'any 94... ja sabeu que és a finals sempre del mes d'octubre, va reivindicar la neteja final del turó, i el regidor d'Urbanisme, Lluís Torres, va anunciar noves actuacions abans de final d'any. Aquell any es va dedicar el dia a commemorar els 430 anys de l'arribada a Lleida com a bisbe de Monsenyor Antoni Agustí. El catedràtic de la Universitat de Barcelona, Pere Moles, va parlar sobre la vida i obra d'aquest bisbe. Uh-huh. I el Sant Pare va nomenar nou cardenal a l'arquebisbe de Barcelona, Ricard Maria Carles, que va agrair la confiança dipositada en la seva persona. Es va qualificar de progressista la llista dels 30 nous cardenals.
Molt bé.
I ara anem a la política de fa 25 anys. El Partit Socialista de Catalunya creia que havia vençut a Jordi Pujol en el debat sobre l'empresari Javier de la Rosa, que torna a sortir. El primer secretari dels socialistes catalans va insistir en que es demanés responsabilitats.
Ja ens vas dir que això de la Rosa ho escoltaríem més d'un dia.
Sí, perquè va portar molta cua. I Obiols, primer secretari del PSC, va acusar el Partit Popular de polititzar l'ús del català. Iniciativa per Catalunya Verds tindrien a Francesc Paner com a alcaldable. El president d'Iniciativa demanava la desaparició dels governs civils. I ara la música.
Vinga, va, anem cap a l'any 94, perquè, entre d'altres,
Desvelen los sentimientos.
Vinga, avui hem posat en castellà, que així la gent, entre anglès i castellà, cada setmana fem una cosa diferent. Aquests són els Presuntos Implicados, que és un grup que va néixer a Iecla i després es va quedar a València, a la zona de València. Als anys 80 va néixer, Presuntos Implicados. Tenen cançons
molt boniques, molt
conegudes.
També.
I aquesta va ser l'any 94. La veu de Presuntos Implicados és la de Soledad Jiménez, Sole, que va deixar el grup farà 10 anys, més o menys, però que hi va posar veu a moltíssimes cançons. La que escoltes avui, que ens acompanyarà fins al final, és Les Palabras de Amor. Presuntos Implicados,
molt
Mari
bonica,
Carmen.
Molt bonica aquesta cançó, i es va punxar molt també
aquesta
en el seu moment.
Aquesta també és per seure's i escoltar-la tranquil·lament.
I estar amb alguna persona que estimes i mig ballar, vull
clar
dir.
Que sí.
Molt melòdiques també algunes d'aquest grup. Bé, doncs després de la música anem als barris de Lleida, que mantenien viva la tradició de la castanyada. Bordeta, Magraners, Capom, Balàfia i Jaume I van organitzar la tradicional castanyada i van muntar casetes de castanyeres amb la pretensió de rememorar la imatge entranyable de la castanyera. Els més petits van ser els protagonistes de la festa. El governador civil de Lleida, Jordi Carbonell, en aquells moments va anunciar unes mesures dins del pla de coordinació pels problemes ocasionats per les nevades en la Nacional 230 d'accés al túnel de Viella. Es va prohibir el pas pel túnel, tant als accessos com dins del túnel, per evitar col·lapse a les carreteres en situacions de temporal de neu. I el Museu d'Art de Verdú, que va augmentar el seu gòtic, va amuntegar el seu gòtic en un magatzem. Milers de pergamins s'amuntegaven plens de pols en estanteries.
Imagina.
Entre els documents es trobava el llibre baptismal més antic d'Europa. El rector de la parròquia de Verdú assegurava que no havia trobat recolzament per acabar amb aquesta desídia.
És que a vegades no és que no hi hagi coses, és que no saben com posar-les.
Quina pena, quina pena. I un metge cosmonauta rus, Oleg Yuri, que tenia el segon rècord mundial de permanència a l'espai, va parlar sobre els greus efectes de la ingravidesa al cos humà i la duresa de la vida a l'espai. Manifestacions que va fer en el decurs de la conferència que va pronunciar en el marc de les jornades estatals d'astronomia que, com hem dit, es van celebrar a Lleida. I acabem amb una curiositat. Un estudi realitzat a petició de la comunitat d'Alcarràs recomanava evitar la proliferació de rates amb una solució molt antiga, molt casolana.
A veure.
Posar predadors i verins específics per la cadena tròfica quan l'abocador del Segrià es construeixi els terrenys ubicats al terme municipal de Gimenells. Aquests abocadors havien d'acabar amb els abocadors incontrolats i, per tant, conclusió, demanaven gats per repoblar a l'abocador del Segrià, perquè un estudi alertava sobre una possible proliferació de rates i els gats serien una solució magnífica.
Sí, però clar,
molt casolana.
Després també hi hauria sobrepoblació de gats i tenim el problema.
Bueno, és allò de la roda, no?
Sí, sí. En fi, hem recordat aquesta darrera setmana de l'any 94, fa 25 anys. Mari Carmen Salvador, gràcies.
¿Qué darías por tener una piel y un cabello suaves y protegidos? Con Olimpia Plus, solo un euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo un euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, sed de innovación.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
El Francesc Gavarrell i Guiu és historiador de l'art, veí del barri de Pardinyes i ara lidera la candidatura Cupaire a les eleccions del pròxim 10 de novembre, en les quals els anticapitalistes es presentaran per primera vegada. Gavarrell, que ha treballat com a tècnic conservador del Museu Morera i ha estat director de la revista Arts, va iniciar la seva trajectòria a les institucions quan va ser escollit regidor de la Crida per Lleida a la Paeria l'any 2015, on va participar com a independent. La seva implicació en la política, però, va iniciar-se als anys 80, quan es va convertir en militant de l'antic moviment de defensa de la terra, una de les organitzacions de l'esquerra independentista que el 2014 es va fondre dins de Poble Lliure. Gavarrell, que es defineix a si mateix com a fan del rock and roll i culer, és militant d'Òmnium Cultural i ha participat en la Marea Groga en defensa d'una escola pública. Com a investigador, s'ha especialitzat en l'art modern i contemporani, vinculat a les Terres de Lleida, i ha publicat nombroses crítiques d'art en diaris i articles especialitzats en revistes.
Doncs agraïm el perfil personal que ens ha preparat la Iris Carnicer, que hem escoltat ara, i gràcies al qual hem pogut començar a conèixer la persona que ens acompanya avui. Què tal? Bon dia, sóc el Ricard Álvarez, cap de programes i d'informatius de la cadena COPE a Lleida, i encetem aquest seguit d'entrevistes electorals que repetim en format de les passades, el mes de maig. Estem a les instal·lacions del diari La Mañana i repetirem aquest format que també ens va funcionar. De fet, estem al carrer Príncep de Viana, recordeu, on està La Mañana, 27-29. Avui ens acompanya el periodista i cap de tancament, el Jaume Lafuerza. Jaume, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Gràcies per obrir-nos les vostres instal·lacions una altra vegada. Sabeu, i per acompanyar-nos.
Sabeu que quan vulgueu podeu venir tranquil·lament.
Com deia abans, la Iris ja ens ha explicat coses del perfil personal del nostre proper candidat, del qual m'he quedat amb una cosa que en aquesta sí que coincidim, i és que és amant del rock and roll. Francesc Gavarrell, candidat per la CUP a les properes eleccions nacionals del 10 de novembre. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i tots. Moltes gràcies.
S'ha de viure a ritme de rock and roll?
S'ha de viure a ritme de rock and roll, i últimament ja diria més aviat de hard rock and roll, una cosa dura ja, però allà estem.
Escolta, Francesc, per entrar ja en matèria, vau preguntar, vau fer una consulta de si us havíeu de presentar a Lleida. El tant per cent va ser superior al 90%, per tant, és una opció clara. Però per què ara? Perquè és la primera vegada que aneu a les eleccions nacionals.
Bueno, diguéssim, el perquè és bastant clar. Si ho sabeu, també és una consulta que també s'ha produït en el seu moment a les eleccions de l'abril de 2019, en la qual en aquell moment es va decidir, es va fer una consulta igual als i les militants de la CUP i va decidir no anar-hi. Aquesta vegada es va produir el mateix tipus de consulta i va sortir que sí. La diferència és claríssima. Què ha canviat entre l'abril i avui per avui? Dues coses molt importants. Una, la sentència, és a dir, en el moment en què el 14 d'octubre es fa publicar la sentència, diguéssim que tot canvia radicalment, no només el panorama polític, sinó el panorama social. I després, la repressió de l'Estat, que fa que més enllà dels presos polítics derivats de tot el que va vindre després de l'1 d'octubre, hi hagi una sèrie de gent a la presó vinculades al CDR, vinculades al moviment de desobediència civil, gent amb noms i cognoms, els quals van anar a buscar a casa seva. Aquesta repressió de l'Estat ja directament a les llars de tots i totes, sumat amb una sentència que tothom té claríssim, i a més jo diria que és ja obvi a nivell internacional que és més una venjança que altra cosa, jo crec que això fa que la CUP faci aquest pas endavant i els companys i companyes de la CUP decideixin, també s'ha dit d'una manera ajustada, perquè sempre ha estat un debat intern, és una contradicció que assumim com a tal, anem al Parlament, un, per visualitzar-nos, dos, per mantindre aquesta rebel·lia i aquesta lluita contra aquesta sentència i contra aquesta repressió, repeteixo, perquè és molt bèstia que hi hagi gent, que la policia vingui a buscar la gent amb nocturnitat i alevosia a casa seva només pel fet de participar en una manifestació i només pel fet de protestar davant d'una injustícia. Això fa, crec jo, també fa que la CUP faci aquest petit salt que també ens serveix una mica per visualitzar i mantindre aquesta lluita que creiem que serà llarga i ferma.
Jaume.
Ara estem vivint uns moments de violència per tots els costats. Vosaltres la condeneu?
A veure, el tema de la violència és un tema... no es pot banalitzar la violència. Violència, tothom sap el que és la violència. Si em preguntes a mi particularment, perquè aquest és un debat, si em preguntes particularment si cremar un contenidor o tallar una carretera és violència, diré rotundament que no. Això és dissidència, és lluita, se podria considerar vandalisme, però jo considero que aquesta societat ha avançat radicalment a partir de la dissidència i de la lluita al carrer dels pobles. És a dir, perquè el que està passant ara a Xile és lluita per la democràcia i el que va passar arrel de les sentències del 14 d'octubre és violència. És exactament el mateix. És un descontent, una ràbia, un moviment social davant de la injustícia que fa que la gent surti al carrer i expressi legítimament la seva dissidència. Violència és violència, és mort, és sang, és cops. És a dir, que la gent expressi el seu rebuig a partir d'una mobilització al carrer que, evidentment, afecta el mobiliari urbà, evidentment, però que és més important, la vida de les persones o el mobiliari urbà. És a dir, no justifico, però crec que el relat de la violència és un relat que l'Estat ens imposa. I per què ens l'imposa? Perquè fixeu-vos-hi, no és gratuït que el gran de Marlaska parli de que la situació a Catalunya era pitjor que al País Basc. Al País Basc, aquest home, que no és un ignorant, perquè no ho és, perquè ell hi era allí, és senzillament un tendenciós, un mentider, el que intenta justificar la repressió que després vindrà. Estos dies estan sortint uns vídeos que ha publicat el diari El Mundo, en els quals una sèrie de gent, que a més està molt, molt localitzada, la senyora Rimà, la senyora Llanos de Luna, parlen de la situació que es viu a Catalunya, del tema d'anar amb escorta, de la inseguretat als carrers, de que els carrers de Barcelona cremen. Tot això és per justificar un relat precisament de violència no existent. És a dir, estem parlant de dissidència, estem parlant de revolta, evidentment, repeteixo, per què a Xile sí és violència? Per què a Hong Kong no és violència? Per què la lluita dels miners asturians en un moment determinat va ser lluita per uns drets i el que està passant a Catalunya és violència? No, és tot ve del mateix. Dissidència social, descontent social i lluita per recuperar uns drets i unes llibertats. No podem parlar de violència, o sobretot no podem comprar el relat de l'Estat en aquest sentit, perquè l'Estat està esperant en que això se justifiqui d'aquesta manera. Penseu que està quasi parlant a nivell de terrorisme, evidentment amb una intencionalitat: intervindre i reprimir de la manera més crua possible. I a més, suposo que tots i totes tenim clar que això és impossible. Això no serà la solució, això l'únic que farà és atiar més el foc. Repeteixo, l'única violència que avui per avui jo puc reconèixer és la violència policial. Per mi, tota la resta ha estat lluita al carrer, dissidència, i acabo ja, subratllo, que només cal mirar al llarg de la història com ens ha ajudat a evolucionar. Això que alguns diuen violència, que altra gent en diem això, desobediència civil i lluita als carrers, ens ha ajudat a evolucionar. Lleida mateix n'hi està ple d'exemples. Ara penso en antecedents molt llunyans, però el mateix tema dels veïns i veïnes cremant el clot de les granotes, cremant les màquines excavadores. Els veïns de Magraners cremant un autobús per aconseguir que la línia no marxés de Magraners. Allò era violència? O allò era una lluita reivindicativa en el qual la gent no tenia altre remei que sortir al carrer per aconseguir els seus drets? Doncs és exactament el mateix que està passant a Catalunya. El que passa que és un discurs que no interessa que surti a la llum, perquè el que se'ns vol és reprimir i vol que Europa es pensi que això que està passant aquí és un úlster, i no és veritat.
Francesc, aparentment, això ja ens en vam adonar fa uns anys, s'ha acabat el bipartidisme, per tant, ja fa temps que hem entrat al món dels pactes. Va que és un problema, perquè estem repetint eleccions justament perquè no s'ha pogut arribar a un pacte. Ha arribat el cas, si vosaltres haguéssiu de donar suport a un partit per governar, us heu plantejat en quin ho faríeu?
Clar, nosaltres només podríem donar suport a un partit que, posa sobre la taula l'amnistia absoluta, total, de tots els presos i preses polítiques, i quan dic tots vull dir tots. Estic parlant també dels companys i companyes dels CDRs, de tot aquest, dels 8 o 7 lleidatans que avui per avui estan a la presó. És a dir, aquests, com a mínim, tots aquests, això, com a mínim, que posés sobre la taula el fet de l'autodeterminació, és a dir, que apostés directament per l'autodeterminació, que és el camí en el qual a través del qual només hi podem accedir a través d'un referèndum, és evident, i llavors també hi ha un concepte de millora de drets socials i deures que també s'han de posar sobre la taula. Però si tu em dius que el Partit Socialista això ho posa sobre la taula, evidentment, clar, això és com si ara, clar, diguéssim, és l'objectiu polític. En realitat anem a Madrid a portar això sobre la taula, però si això no és així, si l'autodeterminació no és la primera carta, si l'amnistia no és la segona carta que es posa sobre la taula, no pactarem amb ningú.
Francesc, la independència és l'únic camí per Catalunya o n'hi ha algun altre?
No. Nosaltres creiem que l'únic camí per Catalunya és l'autodeterminació, perquè també pensem, hi ha una cosa molt interessant d'explicar, i es parla del debat autodeterminació i independència. Nosaltres ens agrada més parlar d'autodeterminació, perquè només l'autodeterminació total, és a dir, nosaltres ens autodeterminem, disculpeu, políticament, però també ens volem autodeterminar, també volem ser sobirans en el tema energètic, alimentari, social, és a dir, volem decidir el nostre futur en tots els sentits, políticament i en els altres que ens afecten. Quan tinguem aquesta sobirania plena, llavors serem plenament independents. És a dir, però nosaltres, l'únic camí per nosaltres sí, avui per avui, Però això no vol dir que nosaltres vulguem imposar cap relat ni cap discurs. El que estem dient és que aquest és l'únic camí que nosaltres creiem, i el que a la taula del davant, si ja senti algú que contraposi un camí diferent, que això ho portem a les urnes i es pugui votar. El que no pot ser és que jo crea que l'únic camí és aquest i el que em troba davant siguin cops de porra i de tensions. Això és evident que així no arribarem enlloc. No diem que sigui l'únic camí, és el nostre camí, que és tan respectable com qualsevol altre. Però el que no pot ser és que la resposta al nostre camí només sigui repressió, repressió i més repressió.
I no manca una mica d'unitat els partits sobiranistes i independentistes?
Bueno, la unitat és una mica aquesta panacea universal, no? La unitat, no? Que se suposa que és per assolir... A veure, en un moment determinat, si arribem a Madrid i hi ha situacions conjunturals, com, és a dir, jo entenc que la situació actual, evidentment, el Junts per Catalunya ja ho van estar, no per investir a Pedro Sánchez, i entenc que Esquerra Republicana no seran tan rucs en la situació actual, els estan menys tenint constantment, suposo que no apostaran pel pactisme i pel sisplau que van fer l'anterior mandat. Llavors, en aquest context, jo crec que pot haver una unitat per, sobretot, és, per exemple, no investir a Pedro Sánchez, això és evident. Però no oblidem que l'esquerra independentista està a les antípodes de Junts per Catalunya, està a les antípodes d'Esquerra Republicana. Nosaltres som socialistes, som anticapitalistes, som feministes, som antiracistes. Aquesta gent, Esquerra Republicana, posa sobre la taula una llei aragonès que el que fa és voler privatitzar tots els serveis que ens afecten a la nostra quotidianitat. Junts per Catalunya és un partit neoliberal, és un partit que controla la policia amb uns determinats models, és un partit que aposta per la patronal. És a dir, pacte sí, aliança sí, però contra natura no, és impossible. És que tampoc ens poden demanar que només pel fet d'embolicar-nos en la bandera, que ja per si les banderes ja tenen el seu què, haguem d'anar de la mà. Però repeteixo, si a Madrid es va, entre altres coses, a aturar l'Estat, que és el que entenem que s'ha de fer, i Esquerra Republicana i Junts per Catalunya estan per això i per no investir Pedro Sánchez, evidentment que hi serem.
Jaume, parlem de Lleida.
Sí. Pel que fa és parlar molt de les infraestructures.
De les infraestructures de Lleida. Sí. I això en va al Parlament espanyol, també?
Sí, home, perquè... teòricament, allí es decideix.
És el nom de la carretera, es diu Nacional. Nacional de l'Estat. La Nacional 240, sou partidaris del desdoblament, d'alliberar l'autopista completament?
Clar, sobre aquest tema, suposo que ens passarà als companys i companys que anem assistint a debats i tal, és a dir, si em preguntes si som partidaris de l'alliberament, som partidaris de l'alliberament, evidentment, això ho hem portat fins i tot en un moment determinat, amb el company Pau Juvillà, ho vam portar al ple de la paeria. El que passa que si... aquest no és el context, és a dir, nosaltres no anirem al Parlament espanyol a parlar de la Nacional 240, ja us ho dic ara, no hi anirem a parlar, igual que no hi anirem a parlar de temes agrícoles, que perquè és el clàssic que tothom sempre fa referència. Per què? Primer, perquè creiem en la sobirania del nostre Parlament i creiem que les decisions que afecten el territori s'han de prendre des del Parlament de Catalunya i no des d'un estat que no reconeixem, sinó sí que seria la contradicció supina, no? Que anem allí a tombar l'estat, però per altra banda anem allí a decidir coses que ens afecten quotidianament com a estat. No és el nostre discurs. Jo això, en les poques ocasions que tingueu allò que puc expressar això sobre la taula, és a dir, quan em comencen a preguntar sobre qüestions d'infraestructures, agrícoles, econòmiques, que diguéssim afecten directament al territori, em sap greu, però crec que hem de deixar clar que nosaltres no anem a fer política normal, no anem a fer política espanyola, parlamentària, al Parlament espanyol. És a dir, la Nacional 240 és una decisió que s'ha de prendre des del territori i s'ha d'imposar des del territori. I el Parlament espanyol no ha de ser ningú per dir-nos el que hem de fer o no hem de fer amb les nostres infraestructures, m'explico? I això seria, si ho faria una mica extensiu a tot. Si anem a Espanya és per fer, repeteixo, per portar l'autodeterminació, l'amnistia, i llavors sí, podem parlar de política general que afecten el tema dels drets humans, podem parlar de reformes laborals, podem parlar de masclisme, podem parlar de moltes coses. Però allò que afecta el territori ho treballarem des del territori. Repeteixo, no anem al Parlament espanyol a fer política en aquest sentit.
Bueno, hi ha un altre gran tema que jo crec que és prioritari, però que aparentment a les agendes mai està als primers llocs, és el tema del canvi climàtic, el tema de quina energia s'ha de fer anar, el tema de tot plegat. Jo, la veritat és que va haver una manifestació per l'emergència climàtica, que aquí Lleida es va fer a baix a la canalització del riu. L'afluència de gent va ser testimonial, el qual contrasta amb les manifestacions de les darreres setmanes, el qual tampoc entenc des del punt de vista de quina és la prioritat. Vosaltres, perquè ens has dit abans, escolta, nosaltres apostem per la sostenibilitat, apostem per regular el tema del canvi climàtic, quines propostes podríeu aportar independentment de si és a Espanya, a Catalunya o on sigui, com a partit?
Clar, si ara parlem... Ara
quins
parlem,
models hem de canviar?
Ara, home, hem de canviar el model de consum, el model energètic, i hem de fer una ciutat més sostenible, evidentment. El que passa és que aquest és un debat, aquest curiosament és un debat que en el nostre, nosaltres, no ho sabeu, no hem presentat un programa a l'ús a les eleccions espanyoles, sinó hem presentat una cosa que és un document d'intervenció, a diferència, a vegades a la CUP se'ns acusa, i jo crec que no, que és una cosa bona, som gent que raonem molt les coses, les intentem explicar i que intentem aprofundir en els conceptes que posem sobre la taula. I a diferència d'altres vegades, aquest és un programa relativament curt, perquè, clar, repeteixo, no anem a fer política a l'ús al Parlament espanyol. Però sí que és veritat que hi ha una petita part que parla d'això, d'anticapitalisme, i parla de feminisme, i parla d'ecologisme. I és veritat que, com deia abans, això no és ja tant, no és un fet que afecti només a un territori o a una part de l'Estat, sinó, diguéssim, és un concepte mundial. I aquí l'esquerra anticapitalista i ecologista i feminista, que és el que bàsicament ens defineix, i serem. Les propostes s'han d'acotar, però és evident que el que no pot ser és que, per una banda, algú parli d'intentar millorar el tema, o sigui, portar l'ecologisme a l'Estat i portar les millores mediambientals a l'Estat, i alhora aquest mateix Estat és el que està pactant amb Repsol, pactant amb les grans petroleres, pactant amb les grans indústries gasístiques, potenciant el consum energètic, amb les grans empreses hidroelèctriques. Clar, aquesta contradicció a nosaltres també ens interessa, perquè és el que fa, és a dir, o volem un model ecològicament sostenible, o ens creiem la política mediambiental de renovació en la qual se suposa que tothom diu que ja està, però que en realitat no hi està, o si no, ho hem de fer públic. I això també serveix a nosaltres per posar les contradiccions de l'Estat sobre la taula, és a dir, menys contaminació a les ciutats, però alhora potenciar el vehicle privat, seguim menys tenint el transport públic, seguim amb les privatitzacions. M'explico, propostes fermes en aquest sentit les estem treballant, però el que ens interessa, i repeteixo, perquè se mantingui, el que ens interessa és posar aquesta contradicció també sobre la taula, i aquesta ho és. És a dir, l'Estat diu que millorarà el concepte mediambiental, que està per la reforma mediambiental, i alhora només veiem que se segueix treballant amb les mateixes grans empreses, grans multinacionals, que consumeixen els recursos. Se segueix potenciant el transport. Ahir vaig estar a Madrid. És un caos el transport a Madrid, és un absolut caos, i jo, que sóc una persona que em moc en bicicleta, que és el primer pas, s'hauria de potenciar carrils bici, elements sostenibles que facin que les ciutats fossin més amables. I repeteixo, això, com que això sí és un tema global, ens interessa portar aquest tema a Madrid, i ens interessa ficar les contradiccions de l'Estat també en aquests casos, com ens passarà amb el feminisme o com ens passarà amb l'economia.
Deies abans que vosaltres no aneu a fer la política clàssica a Madrid, però et volia preguntar, escolta, quin encaix té Lleida dins de Catalunya? O quin creus que hauria de tenir? És a dir, ja té el que hauria de tenir, on podria tenir un altre?
Dins de Catalunya?
Sí.
No, home, jo crec que el Lleida, com a territori, que recordo sempre que fèiem la broma, com a territori de frontera, no té l'encaix que té dins de Catalunya, és a dir, no ens enganyem, Catalunya encara és un espai geocèntric que es mou molt a partir d'una àrea metropolitana, de la qual sorgeixen una sèrie de comunicacions més o menys radials, per exemple, per parlar del tema comunicacions, ja no parlo del tema social, cultural, no, home, l'encaix, un territori ha de tendir a una certa igual, diguéssim, amb una certa igualtat, no només de distribució econòmica, sinó, repeteixo, social i cultural, això és evident, i en aquest cas no ens enganyem, Lleida segueix sent una mena de perifèria, val? Requereix un estudi profund com a país. Però clar, això és molt curiós, perquè això també ho podria lligar amb allò de quan siguem independents tot se solucionarà. Bueno, a veure, la independència per se no vol dir res. Tu podries ser independent i ser un estat feixista, no sé si m'explico. No té res que veure la independència amb el sistema polític que governa. Llavors, evidentment, Lleida s'ha d'encaixar en tot això, i sobretot Lleida té un dèficit no només de serveis. Repeteixo, no és per fer-me ara una miqueta, però és que ahir vaig anar al Parlament espanyol, i em va fer molta gràcia perquè al Parlament espanyol hi treballen més de 3.000 persones, tenen 3 clíniques, és a dir, 3 serveis mèdics bàsics, 3, com si fossin 3 CAPs, tenen 2 operadors de telecomunicacions, i jo quan els hi vaig dir a un del personal que ens va atendre, dic, mira, jo vinc d'un territori en la qual, no sé, la meitat del territori no tenia la meitat de població que això, i no tenia la meitat de serveis, és a dir, només cal voltar pel Pallars i veure que no hi ha ni la meitat de serveis que hi havia ahir en un espai concentrat com és el Parlament, ni amb telecomunicacions, ni amb serveis primaris, ni tan sols poblacionals. Què s'ha de fer? Evidentment, compensar-ho. Com? Pues tractant el territori, no de manera unitària, sinó assumint els dèficits d'una part que es compensin amb els superàvits de l'altra, sí, sí. Mm-hmm.
Doncs...
El tema de la pagesia, el superdescontent que hi ha,
Clar, hi ha
molts... Però a nivell d'estat tampoc...
No, però mira, és curiós això de la pagina, perquè diuen, no, perquè farem les grans reformes agràries des de Madrid, que afectaran el territori, i tots sabem el que passa amb les grans reformes agràries de l'estat. Vull dir, parlem del canal Segarra-Garrigues, clar, al final, qui són els grans beneficiats de les grans infraestructures i les grans reformes agràries? És el pagès? És el senyor que té una torre a partir a la Mariola o a Rufea o al camí de Montcada? És aquell senyor que té un tros a Arbeca o a Maials? No, són les grans empreses que al final estan acumulant territori, acumulant latifundis, acumulant grans explotacions, i això és el que ens venen des de Madrid com a les grans reformes agràries que beneficiaran el territori, beneficien sempre els mateixos. Aquí Lleida, ara no els diré, però això té noms i cognoms. Doncs això és una de les altres contradiccions que ens interessa portar a Madrid. Que ens digui, no, és que ara no voleu parlar d'agricultura, que és el que beneficia els pagesos del territori. Mentira, els pagesos del territori, aquestes grans reformes agràries, aquestes polítiques que es fan des de l'Estat, no es beneficien en absolut. No beneficien moltes vegades les que es fan des del Parlament de Catalunya, imagina't les que es fan des de l'Estat. Beneficien sempre a les grans empreses que l'únic que fan és acumular terrenys, acumular camps. Repeteixo com ha passat al Segarra-Garrigues. Pel petit explotador Segarra-Garrigues ha estat una ruïna. Només se n'han beneficiat les grans empreses. Doncs això també és una cosa que ens interessa. És a dir, anireu a Madrid a parlar d'agricultura, anirem a Madrid a denunciar els abusos del sistema, que el sistema agrícola, que al final només beneficien les grans empreses.
Mm-hmm. Doncs ja per acabar, Francesc, per què creus que s'hauria de triar la vostra opció política?
La nostra opció política, avui per avui, és l'única que garanteix, en aquest context de rebel·lia que crec que avui per avui viu Catalunya, del qual em declaro absolutament partidari, en aquest context de rebel·lia, de sortir al carrer de força que està generant la gent, crec que és l'únic partit que garanteix que això es pugui transmetre, a portar-lo al Parlament espanyol i fer transmissor d'aquesta rebel·lia. Crec que avui per avui som els únics que podem acompanyar, repeteixo, perquè això no es tracta d'assumir el paper de ningú, sinó acompanyar, fer d'element transmissor d'aquesta rebel·lia, extendre-la i portar-la a la resta de l'Estat. Perquè també s'ha de dir una cosa, a l'Estat no estem sols tampoc, no és un tema de que la CUP va a l'Estat en solitari. A l'Estat parlem d'internacionalització dels pobles, hi ha molta gent que ens dona suport. Parlem del SAT, parlem de Llesca Castilla, d'Izquierda Castellana, parlem dels miners d'Astúries. Hi ha molta gent a l'Estat espanyol que creu en l'autodeterminació dels pobles i en la llibertat de la gent, i en això també ho portarem allí, i jo crec avui per avui que som els únics que d'una banda podem portar aquest discurs de rebel·lia al Parlament, podem tensar per una altra banda a l'independentisme, Esquerra Republicana, a forçar-los a assumir aquesta rebel·lia, i per altra banda també que també podem tensar a aquesta suposada esquerra, diguéssim, dins de l'establishment, parlo dels comuns, també a forçar una mica el seu discurs també dins d'aquesta rebel·lia. Crec que avui per avui som els únics.
Doncs Francesc Gavarrell, candidat de la CUP a les properes eleccions nacionals del 10 de novembre, escolta, un plaer que haguis estat aquí amb nosaltres.
Un plaer que m'hagueu convidat.
Moltes gràcies.
Amb això som nous i ja s'agraeix molt que ens feu veu i difusió, i moltíssimes gràcies a vosaltres.
I Jaume Laforta, doncs aquí deixem aquesta primera entrevista.
Moltíssimes gràcies i fins a la propera.
Fins a la propera. Gràcies a totes.
Hem estat a les instal·lacions del diari La Mañana, al carrer Príncep de Viana, encetant aquest seguit d'entrevistes electorals a les eleccions del 10 de novembre. Gràcies.
Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, bon dia.
Vinga, cobrim la finestra dels records, que jo de vegades em embolico a veure com ho dic, i el Joan ahir m'ho va dir molt bé. És per recordar.
Exacte.
Per recordar avui... un lloc, una persona o un temps, però per recordar.
Doncs pues avui farem un record, Ricard, que una població que hi havia estat dues o tres vegades, però és tan diminuta, tan petita, que no sé si surt ni al mapa, no?
A veure.
Sisquer.
Sisquer, vinga,
va. Sisquer, segur que surt al mapa. Però he de dir que quan vaig tornar a Sisquer per segona o tercera vegada va ser diferent, perquè el primer dia hi vaig arribar des de Montant de Tost, Coll d'Arnat, i seguint fins a Sisquer. El segon dia vaig fer via des de la Seu d'Urgell, a Traent i en direcció a la Vansa i Tuixent. Passant el coll de Vans, trobem Sisquer. El viatger que tingui temps per passar un moment recomanable, cal dir que cal que conegui les dues vessants d'arribar al poble, ja que amb dues conserven veritables racons plens d'interès i de bellesa. El poble es troba a frec de carretera, a 1.184 metres d'altitud, en un coster que domina la confluència dels rius de Bona i de la Vansa. En el document més antic surt esmentat com a castell de Sant Romà. De fet, és documentada si és que l'existència d'una església dedicada a Sant Romà. És molt possible que el castell emprengués el nom o que fins i tot fos l'església del castell. Encara avui l'església romànica és dedicada a Sant Romà. El campanaret d'espadanya de dos ullals sobresurt tímidament per damunt dels teulats i ens parla de la seva venerable història. El 1313 el castell ja apareix documentat com a castell de Sisquer en la reclamació que el noble Ot de Montcada va fer al comte d'Urgell per tal de que li tornés, entre altres possessions, el castell de Sisquer, que Pere Galceran de Pinós posseïa en feu. Les terres de l'Avança, amb els castells i possessions que es trobaven dins d'aquesta terra, van ser venuts l'any 1371 per Pere Galceran III de Pinós. El comprador va ser el capítol d'Urgell. Avui ha canviat, aquests llocs s'han anat deshabitant, s'han anat abandonant, i a poc aquí només veiem que la vegetació va agafant protagonisme i va deixant en segon terme el que eren aquells camps de treball i de cultiu que abans hi havia quan els pobles estaven plens. Mm-hmm. I acabem amb la dita. Diu que per manar s'ha de saber treballar, perquè si un no sap treballar no sabrà manar els que treballen.
Això totalment d'acord, eh? Totalment.
Sí? Pues així ho deixem.
Gràcies, Joan.
Adéu.
La 1 a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El 88% de los usuarios de Internet ya compran online. Unos datos que constatan que cuando se cumplen 50 años de la primera vez que comenzamos a navegar por la red, la tecnología ha cambiado nuestra forma de vida, Susana Moneo.
No nos probamos la ropa, ni siquiera vamos a ver un sofá. Lo hacemos por Internet. El 88% de los internautas ha realizado alguna compra. Dicen los expertos que esto es solo la punta del iceberg, porque ya estamos más tiempo conectados que durmiendo. Utilizamos el móvil para buscar el producto y a la hora de comprar preferimos hacerlo con el ordenador, sobre todo entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Lo que más valoramos, las opiniones de otros consumidores y el envío gratuito con facilidad de devolución. ¿Qué es lo que más compramos online? Pues sobre todo ropa, pero también productos electrónicos.
Una mañana en la que te estamos contando la detención de un trabajador del hospital madrileño de Alcorcón por intentar asfixiar a una paciente. Ya mató a dos personas hace 22 años, una en el Hospital Clínico de Madrid y otra en la enfermería de la prisión. A las puertas del centro sanitario de Alcorcón hay un periodista de la cadena COPE, Ramón García Pellegrín.
Los trabajadores de este hospital no salen de su asombro. Juan José, ingresado ahora aquí en psiquiatría, era una persona muy reservada. Hablaba poco, pero hacía muy bien su trabajo en el servicio de lavandería. Fuentes internas nos confirman que el mismo día de la detención de este trabajador del hospital, el sábado pasado, se habían dirigido él con su jefe al servicio de urgencias para una revisión psiquiátrica, ya que está diagnosticado de esquizofrenia. Una paciente de este hospital no se explica cómo podía estar trabajando aquí una persona con esos antecedentes.
Tener una persona así, yo es que no lo puedo entender, no. Madre mía, pues, yo estoy ingresada aquí muchas veces, ¿eh? O sea, que a mí me han operado aquí un montón de veces. Y yo ya le digo que vamos, que no tengo ninguna queja de nada, ni todo amabilidad por parte de médicos, enfermeras y de todo.
La empresa concesionaria dice que no puede, por protección de datos, no puede pedir antecedentes de sus trabajadores. En media hora se reúne la dirección del hospital de Alcorcón con los sindicatos para evaluar los hechos.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que en una hora estaba previsto que llegue a Gran Canaria la embarcación rescatada con 34 personas a bordo, entre ellas hay 4 fallecidos. Además está buscando a un desaparecido. Juan Salvador es el delegado del gobierno en Canarias.
Un barco con bandera de Singapur detectó un cayuco en alta mar con dificultades, parece ser que porque tenía posibilidades de hundimiento, y procedió a rescatar a todas las personas que iban en él.
Además, en Benidorm, en Alicante, 14 inmigrantes han llegado esta mañana a la costa, 4 de ellos son menores de edad, y esto se suma a las 150 personas que llegaban esta madrugada al sur de Tenerife. Precisamente ya han ingresado en prisión 17 de los 49 detenidos en Ceuta y en Andalucía en una operación contra el tráfico de drogas y de personas. Van a pasar a disposición judicial en los próximos días, y en poco más de una hora arranca de nuevo una sesión en el Parlamento Británico y otra vez sobre la mesa el posible adelanto electoral que quiere el primer ministro Johnson y que ayer rechazaba a la Cámara. Lo último es que desde la oposición el líder laborista Corbyn ha dicho que va a apoyar esos comicios, ese adelanto electoral.
Y en deportes, el futuro del galés Gareth Bale vuelve otra vez a primera línea, José Luis Corrochano.
Las lesiones del galés y su viaje ayer al Reino Unido vienen acompañadas por informaciones sobre su futuro en el Real Madrid. ¿Qué noticias tenemos sobre su continuidad en el conjunto blanco, Melchor Ruiz?
Bueno, el futuro de Bale es tan incierto y misterioso como su última lesión. El entorno del galés insiste en que Bale quiere irse del Real Madrid, incluso que podría hacerlo en el mercado de invierno, con una oferta de China, en concreto del Shanghai Shenhua, y en el Real Madrid podrían contemplar su salida, siempre y cuando el jugador les deje claro que quiere irse y que traiga una oferta que pudiese interesar al club tanto en lo deportivo como en lo económico.
El Real Madrid recibe mañana al Leganés en el Santiago Bernabéu. Dentro de un rato va a hablar Zinedine Zidane. Comienza hoy una nueva jornada de la Liga, a las 7 Deportivo Alavés Atlético de Madrid y a las 9 y cuarto Barcelona Valladolid. Lo va a contar el tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en el espejo, el patriarca caldeo Luis Sacco, vais a contar que ha visitado en un hospital de Bagdad a numerosos jóvenes heridos durante las protestas que ya han producido 250 muertos en Irak.
Nada menos. Pues entre los heridos había algunos cristianos, pero la mayor parte eran musulmanes que agradecieron al patriarca su visita. Además, quiso ofrecer un donativo a la dirección del centro para contribuir a la compra de medicamentos. Tras esa visita, el jefe de la iglesia caldea, que es la principal de las iglesias cristianas de Irak, afirmó que estos jóvenes buscan una vida digna, un futuro y un trabajo. Están contra una cultura sectaria, desean el respeto de los derechos humanos y, a pesar de la represión, están decididos a continuar con su protesta. El patriarca les aseguró que reza por ellos. También ha llamado a los jefes de las diferentes comunidades religiosas para proponerles un encuentro y mirar juntos la situación de Irak, que es cada día más delicada.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia. COPE Lleida.
Estás informado.
Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez. Migdia a Lleida, des d'ara fins a arribar a les dues, però recorda que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les dues. Ràdio de casa feta per gent de casa i que t'informa de coses que passen a casa nostra. Aquestes que de vegades són les grans oblidades. Per cert, hores d'ara, seguim amb 14 graus. Avui a la ciutat de Lleida, un dia gris, almenys a la ciutat, ennuvolat. Buscarem la previsió meteorològica, també una ràpida actualització de la darrera hora informativa. Parlarem de gastronomia amb el Felip Urbano, sommelier del restaurant Sheyton, i a partir de 2:15 la tertúlia dels polítics. Per cert, que saps que tens a la teva disposició el nostre número de WhatsApp, el 664-526-180, 664-526-180. 664-526-180. Escolta, que vols que traguem un tema sobre la taula a la tertúlia dels polítics? Doncs envia'ns un missatge de veu i això és el que farem. Busquem aquesta previsió meteorològica. Vinga, des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Aleix Poblet. Aleix, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim núvols alts repartits per tota la província de Lleida. Aniran creixent alguns núvols d'evolució durant les properes hores d'aquest dimarts i durant la tarda ens podrien deixar alguna pluja dèbil a la zona del Pirineu. Les temperatures pateixen pocs canvis. 23 graus a la Seu d'Urgell, 21 a Lleida, 20 a Balaguer, 19 a Tàrrega i a Viella. El vent és variable, fluix i segueixi fins al final del dia. Per demà dimecres tindrem alguns núvols retinguts a la cara nord del Pirineu de Lleida i a la resta de la província tindrem núvols alts amb un dia d'estabilitat amb temperatures amb pocs canvis. Arribarem als 22 graus de màxima a la Seu d'Urgell, 21 a Lleida, Balaguer, a Tàrrega, 19 a Viella. El vent serà variable, fluja exactament igual que avui. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Recordem que finalment la Generalitat haurà de pagar 250.000 euros a la família del professor lleidatà assassinat per un alumne a Barcelona. El Suprem rebutja el recurs d'ensenyament i confirma la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Teresa Cunillera confirma que els municipis afectats per les inundacions es podran acollir a les ajudes estatals. El Consell de Ministres ampliarà el reial decret aprovat pels aiguats de Múrcia i Alacant del setembre. I els CDR de Lleida Lleida denuncien que la Paeria es nega a debatre la moció sobre la violència policial. Anuncien mobilitzacions en el cas que el text no es porti a debat en el ple municipal d'aquest mateix dimecres. I Sanitat ofereix 80.000 vacunes contra la grip a Lleida i a l'Alt Pirineu. La campanya per prevenir el virus finalitza el proper 15 de setembre. Aquesta campanya, com sempre, va dirigida sobretot als col·lectius de persones majors de 60 anys, a persones amb malalties cròniques o amb algun factor de risc. Dins d'aquest col·lectiu es troben inclosos els nens a partir de 6 mesos i fins als 2 anys, i enguany, com a novetat, també se sumen al grup de vacunació els nens prematurs a partir de les 32 setmanes de gestació, ja que són més susceptibles de contraure la grip i tenir més complicacions durant el tractament, segons ha explicat Laura Lanaspa, infermera de pediatria i referent de vacunacions del Centre d'Atenció Primària de l'11 de setembre de Lleida. I un centenar de persones, entre alumnes i professors, s'han concentrat aquest dimarts davant de l'Escola d'Hoteleria de Lleida en protesta pel cessament per part del Departament d'Educació de l'actual directora Ana Maria de Madariaga. Els alumnes, que a banda de la concentració fan una jornada de vaga, denuncien, per una banda, que per les retallades dels darrers anys s'han deixat de fer assignatures i pràctiques, i per l'altra, que el cessament de la directora és injustificat. Segons els estudiants, és per quatre professors que no volen fer pràctiques. En aquest sentit, critiquen que Ensenyament ha tingut en compte l'expedient obert arran de la denúncia de 4 docents, però no el suport que donen a la directora 24 dels 28 professors, i afegeixen que l'AMPA també es mostra a favor del projecte educatiu del centre liderat per Madariaga. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia BlueLink, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Hi ha més esports. Parlem de diners, perquè la Paeria tramita una modificació pressupostària d'un milió d'euros que elimina, entre altres partides, l'ajuda anual del Lleida Esportiu de 165.000 euros. L'any passat el club ja no la va rebre.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir...
Para. ¿Esto no es de tu anuncio?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
20 al 50% de MediaMarkt. Combina dos productos de la misma marca y ahorra el 50% en la segunda unidad. Este lunes y martes HP y Cecotec. Y miércoles y jueves De'Longhi, Krups y Philips. Hasta el 4 de noviembre, cada dos días, encuentra marcas top distintas. Descubre el calendario de las marcas en MediaMarkt.es.
Sí, sí, es cierto. Si no estás satisfecho, te devolvemos tu dinero. Con Chinchin de Aplelu, tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Y si no estás satisfecho, te devolvemos tu dinero. Si necesitas gafas progresivas, confía en Elena Aplelu Óptico. Ver condiciones en óptica.
¿Tienes planes para mañana?
¿Y para dentro de 5 años?
Welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el cuento.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
En Carrefour y en Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 2 de noviembre. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma. Y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Cada vez hay más gente que al conseguir la cocina, el coche o el viaje de sus sueños se convierten sin remedio en exsoñadores. Si tú también quieres ser uno de ellos, en Cetelem tienes un préstamo de hasta 60.000 euros desde 5,95 TIN y 6,12 TAE hasta en 96 meses para que consigas lo que te propongas. Y es que todos podemos ser exsoñadores. Solicítalo en cetelem.es.
Doncs apa, ara anem camí cap a dos quarts de dues, com tots els dimarts, amb la nostra cita gastronòmica, que la fem amb companyia. De fet, se l'està fent seva ja, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
El Felip Urbano, ja sabeu que és sommelier del restaurant Sheyton, que és la persona que t'aconsella sobre doncs, quins vins o caves o quina beguda has de... Li va millor el plat que t'has demanat, ella et dona consell i després tu el pots acceptar o no, eh? Però de veritat que jo el Felip ara ja fa dies que el conec i el conec per referències també, que encerta molt, que en sap, que escolta, que ell te donarà dues o tres opcions i si alguna no l'has provat mai, jo crec que és una d'aquelles oportunitats per dir, escolta, vaig a provar això que per mi és desconegut, que és una bona manera. Avui tenim sobre la taula tres temes, un d'ells evidentment fa referència a la propera festa de la Castanyada, que la tenim a sobre, que és aquest proper dijous, i en la que, bueno, hi ha un fruit de la tardor que és el protagonista, com és la castanya, però també n'hi ha un altre, i és el porró i el vi dolç.
Exacte.
D'això en parlarem d'aquí uns minuts, de quins vins ens recomana el Felip i com els hem de prendre. Però abans, aquest cap de setmana, diumenge concretament, en vam parlar ahir amb el president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella, va haver el Dia de la Seu Vella, la 33a edició, i entre d'altres activitats en va haver una en la que també van participar la DO Costes del Segre per donar suport als cellers que s'han vist afectats doncs, per aquests darrers aiguats que sembla que ja hagin passat i que ja ens hem oblidat, però la gent que li va tocar encara segueix amb totes les conseqüències. Hi ha una iniciativa, Felip, que sí, pretén ajudar aquests cellers.
Bueno, el principal celler afectat ha sigut Rende Masdeu, bueno, que no sé si la gent ha vist les imatges o no, però no queda res. Llavors, des de l'associació Festa del Trepat...
És que, clar, ho diem així de fàcil, no queda res, però fixa't tu, no la de coses que s'han dut l'aigua, sinó la d'hores de treball que s'han dut
bueno,
també.
Bueno, aquí el que s'han dut és una vida.
Sí, sí.
No queda res. Està tot fora. Llavors, des de l'associació Festa del Trepat i la DO Conca de Barberà han engegat una acció solidària on a la pàgina web hi ha un número de compte per intentar ajudar a reconstruir... pues aquest celler, no? Històric, sí, sí. Dintre de la Conca de Barberà, no? Aquestes plogues de Francolí.
Ja ho sabeu que això, evidentment, ho donem com a informació. Aquí tothom és lliure d'ajudar o no ajudar i si vols ajudar, en la mesura del que puguis o vulguis, eh? Però vull dir que al final ni ets millor ni pitjor per fer-ho o no fer-ho. Simplement és una opció que hi ha sobre la taula i que cadascú triï de manera lliure. Aquest cap de setmana també va haver la Festa del Vi, com ja vam anunciar a l'Espai de Gastronomia de la setmana passada. Avui, jo no m'hi vaig poder acostar, avui ja em pots explicar el David Molina què va preparar.
Bueno,
avui va... ja m'ho pots dir, eh?
Sí, la setmana passada, vull dir que al final... No. Bueno, doncs, pues, Oficina de Turisme, com organitzador de la Festa del Vi, em va passar les dades ahir dilluns de les visites que van passar per allà i van comptar que van distribuir més de 12.000 racions.
Déu-n'hi-do.
A lo que seria la part gastronòmica, ¿vale? I més de 4.000 visitants. Vull dir que va ser un èxit total aquest cap de setmana. I el que estem fent ara mateix també és intentar...
12.000 racions, perdó, tenint en compte que la gent ha fet tas de vins, que potser la part gastronòmica li costa més, ja dona això, eh? A unes 2, 3 per cap són els 4.000, eh?
I hem de pensar això, que dissabte va començar a les 7, i diumenge a les 11, doncs a 3. Vull dir que no hi ha moltes hores per fer tot això.
No.
Vull dir que va ser un èxit total, aquest any. Per sort, també, el temps va acompanyar molt.
Això també ens ho va dir el president de l'Associació d'Amics de la Seu Vella. El turó de la Seu Vella també van comptar prop de 4.000 persones, però també va remarcar que, evidentment, la meteorologia ajuda.
Aquest any també, perquè és que si no, l'any passat va ser horrible, i aquest any jo crec que, bueno, el temps ha... ens ha dit, bueno, deixarem que la gent disfruti de la festa del vi, no?
Uh-huh.
I després l'altre salla com a Sheyton, bueno, jo crec que va ser un dels locals amb una situació brutal de la gent, i, bueno, pues lo que va fer el David, que, ja, que ho ficava allà, que és street food, que és menjar de carrer, uh-huh. És el que va fer, patates braves, raves, un bocata de pincho que era espectacular, bueno, una sèrie de tapes que potser no es fan normalment al Sheyton, no? I aquest va ser l'èxit.
Aquest va ser l'èxit.
Sí,
és que, clar,
sí.
M'ho diu així, unes braves, unes raves, un... És que, clar, és que jo, en aquestes hores, Felip, parlar d'aquests plats que segur que estaven fets de manera magistral, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Escolta, tu t'hi vas passar o no?
Al final no.
No vas poder anar-hi, eh?
No, perquè hem tingut un fin de molt...
Bueno, això és bo,
feina.
Que hi hagi molta
feina. Sí,
no, anava a preguntar, perquè tu que tens la relació de vins que hi havia allí, si haguessis pogut anar, quin vi t'hagués agradat provar?
Home,
de tots
pues,
els que havia per allí, que no hagués provat. Eh?
Direm tots, perquè per no deixar malament a ningú. No, home, perquè pensa que hi havia 17 cellers.
Ja ho sé, però aquell que dius, mira, aquest és que encara no l'he provat i me l'han recomanat i m'agradaria haver-lo provat.
Però ara, com deies abans que parlaríem de Vidols per al tema de la castanyada, pues un dels cellers que estava allà, que es diu l'Olivera, fa un Vidols, que no sé si el Roger el va portar l'altre dia o no, perquè a vegades no es pot portar totes les fires, que jo us recomano 100%, que el celler està a Balbona de les Monges, és just Racim, el vi, bueno, si el poden trobar en alguna botiga, no és un vi que sigui barat, però bueno, estem parlant d'un vi dolç de molta qualitat i serà perfecte.
Mm-hmm. Escolta, parlem de la castanyada. La castanyada normalment s'ha acompanyat amb vi dolç, begut amb porro.
Sí, sí, això és lo dels padrins.
Que no sé si és la millor manera o no de beure aquest tipus de vi. Comencem per aquí.
Bueno, si agafem un moscatel clàssic, bueno, pues per què no? No hem d'esborrar aquesta història, no? Del porró. A mi m'agrada, eh? Evidentment, si agafem un vi de dolç d'una elaboració més uh-huh. cuidada o un vi més, bueno, més bo, però d'alguna manera l'associaré a una copa, no?
Escolta una cosa, et volia preguntar abans d'entrar en tipus de vins. El vi dolç, és a dir, com arriba a fer-se? Quina diferència té respecte a un vi blanc de taula, per exemple?
Bueno, el que ja és una miqueta més d'elaboració amb el sucre. Ja està.
Però
ja està.
No canvia, o sigui, el tipus de raïm, per exemple, que es
fa... No. Si és una garnatxa, que després parlarem d'aquest tipus de vi dolç que es fa a l'Empordà, pues, és el mateix raïm. El que passa que, bueno, l'elaboració és diferent uh-huh. per arribar a aquest punt de sucre o al nivell de dolç, no?
Al nivell de les propietats del vi segueixen sent igual. Mateixes? Mm. Només canvia la dolçor?
Exacte.
Ahà. A més, aquest vi, normalment, a part de la castanyada, també alguna vegada ens el serveixen amb postres de fruits secs.
Exacte.
Mhm. Uh-huh. Ara estic pensant en la tarda de Santiago o un músic o aquestes històries.
Jo intento també ara fer maridatges amb els postres, que la gent no està acostumada, i realment quan la gent accedeix i diu que sí, disfruta moltíssim també.
Uh-huh. Molt bé, Felip, escolta, castanyada aquest dijous.
Castanyada, no Halloween, eh? Castanyada.
Tenim convidats a casa i, escolta, anem a quedar bé. I anem a explicar-los que els hi hem preparat un vi diferent. Avui ens en dones tres d'opcions.
Tres vins dolços.
Vinga, parlem de la primera.
Un seria del celler Mas Vicenç, direm, per si algú vol anar a alguna botiga a comprar el vi. Es diu El vi del vent, celler Mas Vicenç de Tarragona, uh-huh. que és moscatel de grano menudo. Moscatel de grano menudo. Això seria, és un vi blanc, com si agafem l'ogre de raïm de la nevera, I al ficar-lo a la boca és la mateixa sensació de vi naturalitat. Uh-huh. De vi natural, perdó, amb aquesta naturalitat, ¿vale? Aquest seria un. Si busquem algo amb més criança, podem agafar una garnatxa dolça de l'Empordà amb 30 anys de solera. Solera és com es fa la criança a Jerez o a Montilla, ¿vale? Uh-huh. Això ja explicarem un altre dia, el que són les criades, tot això, ¿vale? I, per últim, pues, agafem un PX, un Pedro Ximénez,
uh-huh.
del celler Tor Albalà, que aquest sí que és un vi que el que fan és... es fa amb el raïm pansificat, ¿vale? Per això té aquest color. ¿Vale?
Sí, pansificat és...
El que fan és... no deixen el raïm secar el sol.
Ah,
¿vale? I després fan el vi. De la DEO Montilla Moriles. Llavors tenim tres opcions molt bones, per, són coses diferents també, per acompanyar aquest dijous a la nit, pues, bueno, les castanyes o...
Quines diferències hi ha entre els tres? És a dir, que la gent, puguem explicar-ho aquí a la ràdio, la gent ho digui, val, doncs m'inclino més per un o per l'altre.
Si agafem el moscatel de gran menudo, que és el primer que hem dit, aquest és un vi més natural, ¿vale? Seria més fàcil de beure. Els altres dos, al tindre aquella solera tan gran, de criança, són vins més pesats, a lo millor, més densos, més dolç encara, i clar, el color ja és més caoba. ¿Vale? Llavors, clar, si volem algo més fàcil, hauria de ser el primer. I si no, pues, el PX i com a últim la garnatxa dolça de l'Empordà.
Molt bé. Com ho servim?
El primer té que estar fred de la nevera. Només de la nevera, no s'ha de ficar congelador ni res. ¿Vale? I la resta li hem de donar un punt de fred i després la traiem.
Un punt de fred vol dir el poso una hora abans a la nevera?
Sí, tranquil·lament, o mitja hora.
Mitja horeta, una hora. El vi dolç, ara no recordo, ve igual, no? Amb el suro...
Sí, igual.
L'obrim...
Tot igual.
Quin tipus de copa?
Hauríem d'aprofitar aquella copa que segurament a casa encara tindrem, d'aquella del moscatell de tota la vida.
Ah, vale, és que em venia a la ment aquella pues, copeta petita...
Aquesta serà perfecta.
Ajà.
Perquè ara parla de la copa... perfecta, seria com un catador andalús a lo millor, però jo sé que la gent a seva casa no tindrà, però si tenim aquella copa de tota la vida del moscatell, això és perfecte.
Molt bé, i això què fa? Obro l'ampolla, la deixo respirar una estona?
Exacte, sí, una miqueta i després...
5-10 minuts.
I després ja està.
La serveixo i el vi te'l veus sol, l'acompanyes amb castanyes...
Bueno, com estem a la castanyada, pues, i ja també n'hi ha panellets por ahí, que ja he vist panellets por ahí, i aquí al carrer Major fan molt, molt bona pinta. Seré lo seu, això, amb unes castanyes, boniatos també, que també és...
També.
És lo típic d'ara, i panellets. I si no, posem una miqueta de xocolata negra, també seria perfecta.
Oh,
sí.
Escolta, una pregunta, perquè normalment la gent, escolta, celebren la castanyada a casa, acompanyats, amb família o amb amics. Si durant el sopar tenim, per exemple, un segon de carn i l'hem acompanyat d'algun altre tipus de vi, hi ha algun conflicte després per veure el vi dolç al postre?
No. Si ho fem al principi, potser sí que fer aquest tipus de vi dolç al principi, si no és un mariatge que estigui molt, molt encertat, potser sí que... Però si ho deixem per al final, cap problema.
Molt bé. Tu ets de Castanyada, eh?
Jo soc de Castanyada.
Jo crec que sí.
Halloween no, Castanyada.
Escolta, quin vi tindràs a taula avui?
Jo tindré PX.
Ah, mira, un dels tres, eh?
Sí, perquè, bueno, ja que estem aquí, aprofitaré i ho diré, no? Meus pares són de Montilla.
Ahà.
D'on és la DEO Montilla Moriles, llavors, clar, això a casa meva pues, ha sigut sempre estandard.
I ja el coneixes, no, llavors?
Sí.
O sigui, ja no l'estrenes avui?
Sempre hi ha PX a casa meva, sempre.
Molt bé. Escolta, aquest dijous marxes o no?
No, me quedo.
No pots marxar?
No, perquè de veritat tenim feina allà, també.
Molt bé. Escolta, anem a avançar una mica de la propera setmana. La setmana vinent, el dimarts, a l'Espai de Gastronomia, convidarem
el David
Molina, sí, el chef perquè... del Shayton.
Avui ja m'ha dit, que m'ha trucat, diu, bueno, quan vagis cap a l'Arno, li dius al Ricard. En principi vindrà la setmana que ve per parlar, bueno, el que tu li vas dir també, una miqueta de productes de temporada, que ja estem a la tardor, on podem anar a trobar aquest producte, i ens farà un parell de plats, també. Ens dirà, pues, amb aquell producte, com elaborar pues, un parell de plats.
Bueno, la veritat és que la tardor també és una època maca, gastronòmicament
molt,
parlant.
Molt.
Sí que és veritat que la nostra zona està costant el tema dels bolets, però pel tema de les pluges, però ho dic perquè els bolets és un ingredient principal de la gastronomia a la tardor, però bueno, tenim d'altres solucions d'altres sortides.
Sí,
eh?
sí.
O sigui que segur que hi ha plats interessants. No sé si el Shayton heu incorporat ja plats de temporada.
Sí, això ho parlarem la setmana que ve.
Si estan incorporats, eh?
Ja trobarem.
Si anem al restaurant Shayton, ja trobarem els plats de tardor, per entendre'ns.
Sí.
4 dies ja estem a l'hivern.
Bueno, d'aquí res ja està.
Quatre dies ja estem a l'hivern.
O sigui ja estarem que... parlant malament del temps que fa aquí. Que sempre ho fem.
Sempre ho fem, però és que ha de fer aquest temps, perquè si no malament...
Però se'ns agrada aquest temps.
Jo, a mi no em desagrada, i el tema de l'hivern i les boires i el fred tampoc em desagrada, potser perquè ja has nascut aquí i ho has viscut tota la vida. Sí que és veritat que de més petit recordo èpoques molt llargues, de boira, de molts dies seguits, amb boira, dia i nit, i la mateixa temperatura, dia i nit. O sigui, feia fred durant tot el dia. Estàvem a 3-4 graus tot el dia, i sense veure el sol. I al final, aquell tòpic que diu, no, és que el cap de setmana agafem el cotxe i marxem. Re, 40 quilòmetres lluny de la plana de Lleida, sí, i ja veiem sortir el sol, eh? Només per veure el sol. El necessites, jo necessito que em toqui el sol de tant en quant, però no em desagrada tampoc els dies de boira.
A mi tampoc, a mi m'agrada, eh?
Ah. Molt bé, doncs hem parlat amb el Felip Urbano a l'espai de gastronomia. Ja sabeu que tots els dimarts, camí cap a 2:15, ens acompanya. És el sommelier del restaurant Sheyton. Després de fer la comanda, suposo que les begudes es demanen abans o després de fer la comanda, o alhora?
No.
O sigui, quan tu t'asseus al restaurant, demanes els plats i després les begudes?
Primer passa el company per agafar la comanda del dinar, del menjar, dels plats,
eh? I després ja passa. No, t'ho dic perquè, clar, evidentment, diu, escolti, depèn del que hagi demanat, jo et faig una proposta o una altra. Mm. I després la gent ja tria.
Clar, sempre és millor, pues, bueno, a vegades no, eh? A vegades hi ha,
bueno, si puntualment... Saps el, si saps el que ha de demanar, doncs ja...
No, però hi ha gent que arriba i diu, no, és que jo vull això, pam, i ja li fiques i ja està.
Correcte.
Però normalment el que fas és això, la gent agafa lo que vol de menjar, i després a partir d'aquí pues, intenta sempre preguntar una miqueta i recomanar el que és més adient per el que ha menjat o el que li agrada.
Molt bé, molt bé. També tens tota la raó.
O el que li agrada.
Hi ha dies que ens aixequem allò, escolta, avui vull provar alguna cosa nova, doncs el que em proposi el Felip, i alguna altra vegada ens aixequem més conservadors, mira, jo això ja m'agrada
i ja està.
I no vull provar avui. No passa res.
Sota cavall o rei.
Que sempre ens donaran producte de qualitat, que això sí que és important. Felip Urbano, escolta, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a tu, Ricard. Gràcies, adéu, adéu.
El mejor comunicador.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar, claro que sí.
El equipo que lo da todo.
Se han jugado partidos importantes.
Maldini, se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una pena.
Los contenidos más exclusivos.
Miguelito, cuéntame cosas del vestuario, creo que tienes información buena.
El mensaje de Zidane ahora mismo al vestuario no tiene el mismo calado que en su primera etapa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño lo da todo en el partidazo de COPE y no tiene rival en la radio deportiva.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Es el enviado de Dios para liberar a su pueblo.
Entrégate a tu pueblo.
Pero el secreto de su fuerza va a ser revelado.
¿Acaso crees que yo te quiero sin fuerza?
Sansón y Dalila. El viernes a las 10:15 de la noche. Ve en el cine. En 13.
Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
No estoy sola.
Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida. Con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me...
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Desde tu teléfono móvil, estás acostumbrado y ya no le das importancia. Bueno, queremos saber si tú te...
...y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el Made in Italy.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Agricultor, ¿aplicas Purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Fertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de Purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
El temps passa. Molts records queden a la teva vida. A Lleida, torna un agradable record. L'antic forn de pa, la ràdio. Fundat per la família Oro el 1930. Per reviure el partesà, les coques de recapte i la pastisseria artesana. Molt aviat assistirem al renaixement del forn de pa, la ràdio. Al carrer Anselm Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell.
¿Qué darías por no volver a tener ni una avería por la cal en toda tu casa? Con Olimpia Plus, solo un euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo un euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, sed de innovación.
Migdia.
Cope Lleida.
Estás informado.
5 minuts per sobre de 2:15. Soc el Ricard Álvarez i ara ja anem directes cap a les dues amb la nostra tertúlia dels polítics, com sempre, ben acompanyats. Està amb nosaltres avui la Marisa Xandri del Partit Popular. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
L'Helena Ferre del Comú de Lleida. Helena, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Josep Maria Currià d'Esquerra, què tal? Bon dia.
Bé, bon dia.
David Melé de Junts per Catalunya, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
I Àngeles Ribes de Ciutadans, què tal? Bon dia.
Muy buenos días.
Ara, primer de tot, dic, avui ja comença a ser un dia d'aquells de tardor tirant cap a hivern. És un dia que no fa especialment fred, perquè estem a 14 graus, i escolta, només que et portis una màniga i una jaqueta, doncs ja vas bé, però està gris tot el dia gris, i això ja comença a recordar que anem que estem a la tardor, eh? Boires i històries. Mira, per començar, us tinc preparada una pregunta transcendental, és una pregunta d'una importància vital.
Halloween o castanyada.
Quina expectativa.
Com ho sap l'Àngeles, eh? És que em llegeix la ment. Sou de castanyada o sou de Halloween? A veure.
Pues ya que ya he metido la cuña, si me dejéis empezar. El otro día acuñé un término que además tuvo bastante éxito, que es, yo soy de jaloñada, es decir, la mezcla entre Halloween y castañada.
No sé si suena cosas muy bien, ¿eh?
Es mejor que castagüín, que es una super cursi.
Bueno, no sé, ¿eh? Va a gustos.
¿En serio? ¿No te gusta la jaloñada? Suena molt nostrat.
¿Pero qué fas, Ángeles?
Pues mira, este año por primera vez no voy a ir a casa de unos amigos que siempre montan una fiesta de... Sí, sí, con disfraces y con toda la pesca. Este año me voy a quedar aquí y este año no voy a hacer ni... Vamos, prácticamente nada porque lo que necesito, lo estábamos comentando antes fuera de antena, es un poquito de descanso. Es verdad que ya también he comentado, yo no cocino absolutamente nada, pero comerme los panellets me los como muy a gusto y mi suegra los hace estupendos, así que me voy a dedicar a sofá y panellets.
Además, coincideix que el inicio de la campaña electoral es la nit de la castanyada. Que també, jo no sé si hagués pogut avançar.
Has ficat la cunya, eh, ja.
Sí, bueno.
Ja tenim dos temes oberts. Amb un...
Bueno, castanyes o panellets? A veure, o sigui, castanyes o panellets.
No, castanyes
o dolços. Castanyes i panellets o dolços.
Jo sóc més de castanyes i panellets, més que de Halloween, però quan tens crios a la família, no? O
És que sé que és una feina, o sigui, és una festa, també. És que aquí no desconnectem mai, però no, dic que és una festa de cara al...
al jovent i, a, i als nens i als nens petits, sobretot, és poc atractiva la castanyada comparat amb Halloween, perquè clar, al Halloween que et donin caramels, et disfresses, o sigui, és un carnestoltes amb dolços. I clar, en contrapartida que tens? Tens, doncs, pues, les castanyes.
L'abuela castanyera.
Exacte.
No, les castanyes,
això és el que tenim. Però castanyada, castanyada. Jo soc de castanyada.
Molt bé. Josep Maria.
Sí, sí, castanyada. El que passa és que és el que deien ara, que al tindre un net, clar, el net disfruta molt més posant-se carotes, no solament posant-se-les, sinó dibuixant-les ell, pintant-les...
Bueno, veus, això ja és un bon pas.
Sí, vull dir, inclús els disfresses li fa son pare, vull dir, és tot un muntatge familiar, diríem. I clar, llavors agafem la vertent aquesta juvenil, com deies tu, sí. Juvenil, familiar... I és imprescindible, vull dir.
No, no, sí, jo veig que anem que ja estem en un món globalitzat el que anem cap a fusionar-ho tot.
Sí.
Si al final l'Àngeles tindrà raó, el que passa és que sonar no sona bé. Jo ho sento.
Ara faré una...
Haurem de buscar una altra manera.
Jo també et faré una...
David, com a veu de la experiència de l'Horta, a l'Horta de Lleida, què se celebra? Què es
posa? A casa meva farem un mix. Farem
també?
Farem el Halloween, anirem al Picat, perquè la petita però, li encanta...
T'agrada passar por?
No, no, la petita anirà al Picat, anem per parts.
Ah, perquè a la casa aquella que...
Exacte.
Ah, és que tenen mucho éxito aquella
casa. I jo volia introduir que és els moniatos,
¿vale? Sí, sí, sí.
I jo tinc la sort que la meva filla gran és una fan dels moniatos.
Com es diu, per ser boniatos o moniatos? Que mai ho he sapigut.
Jo te diré com ho diem a casa, els moniatos.
Els moniatos.
¿Vale?
Moniatos, diem.
En castellà no es compre.
Però
far... crec que en català, o aquí en Lleida, almenys és moniato de tot.
Ja ens entenem.
Si no, cogemos el diccionari i fem moniato.
Moniato bueno. Pagó.
I agafarem el que dèiem a l'Àngeles abans d'entrar, agafarem les dues coses i... crec que per fi podrem sopar amb la família i disfrutar almenys de la molt família, bé. Perquè com comentàvem amb l'Àngels també, que tenim tots d'una època. A més, comença la campanya també, vull dir que hem de fer moltes coses, però jo crec que per la castanyada almenys estarem amb la família i per mi ja és un gran què.
S'acaba d'incorporar la Carme Valls del PSC. Carme, què tal?
Hola, dia? Bon dia. Perdoneu el retard.
No, estàvem aquí dirimint allò, la gran pregunta.
Sí.
Que no? Castanyada o Halloween?
Castanyada, molt evidentment. Bé. Però jo no estic d'acord amb l'Helena, no és avorrida la castanyada.
A veure, jo no he dit que és avorrida, però de cara a lo que és el
públic... Ha dit que és
públic,
més atractiu pels nens,
clar, és més atractiu, et disfresses, doncs el tema dels caramels, també hi ha molts nens que no els agraden els panellets, i és més, les associacions de veïns també estan modernitzant-se, perquè la del CK, per exemple, ara fa un túnel del terror, que és força xulo, i n'hi ha moltes que evidentment castanyada a tope,
però
inclús dins del món veïnal ja...
Però em sembla molt bé això, però a l'acaba que els hi donguin castanyada.
Però només heu parlat del tema castanyada Halloween o també hem entrat amb el tema?
No, encara no
hem entrat. Per què no se va la castanyada a les...
No.
Això encara no ha sortit.
Aquest tema encara no ha sortit, però bé,
a veure, Carme...
Una bona entrada.
No, sí, desenvolupa-ho.
Bueno, no, perquè hem vist una notícia al diari que l'Associació de Veïns de la Bordeta es queixava perquè sabeu que fan aquesta competició de castanyeres i, bueno, sembla curiós que amb un govern que lluita una mica pel tema català i tal, doncs per primera vegada no participarà en aquest concurs, no? No anirà a la celebració d'escollir les castanyeres, no? I llavors aquest dematí, pues, ja sabeu que avui en dia la gent es dedica a fer tuits, jo sí. En faig pocs, però bueno, es veu que és una eina d'informació
o desinformació.
Exacte, no, jo dic que el tuit és com un bar, no? És a dir, on la gent va escopir, insultar i pots tirar les coses a terra, bueno, i no passa res.
De tant en quant també trobem algun tuit interessant, eh?
Sí, bueno, és que els bars també hi ha gent interessant. Jo el meu home el vaig conèixer en un bar.
Mira, avui se coneixen...
Entre totes les tertúlies coneixerem la vida de la Carme.
Comencem per aquí, jo a la universitat.
Poc a poc.
Avui se poden conèixer amb xarxes socials.
No, que a més ho dic perquè justament és un tuit que la Helena ha contestat, el tuit de l'Ignasi, no? No l'has contestat tu? No? Ah, no, doncs algú del comú l'ha contestat.
Ha contestat el Sergio.
Ah, vale, el Sergio ha contestat.
Sí, exacte.
Bueno, algú del comú. Sí.
Bueno,
exacte, fiquem-nos a...
Exactament,
perquè no hi aneu.
No s'hi va per un tema, com a mínim, jo parlo pels regidors del comú, per un tema, evidentment, d'agenda, que som dos, i jo, per exemple, sí que em faig present aquesta tarda a la castanyada que organitzen els veïns i les veïnes de l'Associació de Veïns de
Sant Ignasi.
Sant Ignasi, exacte. No, per part nostra no s'hi pot estar tot, tampoc és un tema que des del comú ens agradi prioritzar els actes públics, que entenem que són importants i que en la mesura del possible ens hi hem de fer present, però no és un tema tampoc que...
Molt bé.
Que home, Elena, però considerem... els crítics de govern no sou dos.
No, 15, 15, però jo... 15, bueno, però en aquesta tertúlia jo parlo ara pel comú i puc dir on jo em faig present i on no em faig jo present. Suposo que els representants d'Esquerra i de Junts voldran dir la seva, també. De no fet, sé, tampoc m'agradaria...
L'alcalde també podria anar a algun acte d'aquests, entenc jo, no? Sempre hi havia anat l'alcalde a la Bordeta amb aquesta...
No bueno, sé. Doncs suposo que l'alcalde tindrà els seus motius.
Però bueno, l'alcalde, de fet, ha dit al tuit que era un tema d'agenda.
No,
però em sembla que no era d'en Bella, tampoc no el recordo.
És sobretot un tema d'agenda. Ens intentem fer presents en tots els actes que podem, depenent també del nostre àmbit, perquè és un criteri que ens sembla més o menys objectiu.
No, però que a mi més que res me resulta curiós. Perquè...
A veure, xoca una mica tenint en compte que la Festa Major es va voler recuperar el tema del ball de bastons i totes les tradicions, i que la castanyada de la castanyada és doncs una cosa tradicional. Però vaja.
Però no, sobretot també perquè estem parlant d'un tema veïnal, del tema de la participació de la gent a la vida de la ciutat i tal, i per una part estem reclamant que el ciutadà ens dongui, però jo crec que aquestes coses són de retorn també, no? Si estem demanant
clar,
per una part és que el veïnat
però...
participi de la vida ciutadana,
exacte.
És a dir, des del govern
també,
els hi hem de retornar.
Hi ha molta part de la població que prefereix que nosaltres no siguem l'objecte d'aquestes
fotos.
No,
completament d'acord.
Perquè no som els protagonistes d'aquest tipus d'actes.
Però
crec que qualsevol associació de veïns
directament
quan no quieren que sea,
mira, directament ja no t'envien la invitació ni totes aquestes coses, és a dir, quan quieren que
una... Per això també jo desconec en aquest cas.
Una cosa és anar-hi, l'altra és fer-te el protagonista, pots anar-hi sense fer el prota.
I tinc la doble vessant, perquè com a president de l'associació de veïns, quan tu organitzes qualsevol activitat, sense cap mena de dubte t'agrada convidar i que després que vingui qui pugui i qui vulgui, les portes estan obertes i al final les entitats, quan organitzem un acte, et convidem a moltes entitats i a l'Ajuntament, com sempre s'ha fet així, però també te seré molt sincer i desconec el motiu d'aquest, desconec, i segurament ho hauré de preguntar perquè ho hagi sigut empresa igual que tu, però per motius professionals encara no puc saber el per què no. Però sí que és veritat que aquest equip de govern, els anteriors i nosaltres, els d'aquesta taula, ens hem trobat a infinitat d'actes, a infinitats. I que fiquem en dubte per un acte que desconec la informació, tota la presència de molts dels regidors que feu aquí, que no, i no utilitzo la paraula esforç, sinó
que aneu amb voluntat.
No, però per això dic, estem ficant un acte, i desconec el motiu, repeteixo, i m'agradarà saber-ho i ho podem compartir quan vulgueu, un acte comparat amb els centenars d'actes que es fan en aquesta ciutat. Perquè si una cosa vosaltres sabeu i tots els d'aquesta taula sabeu, és allò de diem, a Lleida no es fan coses, i és una frase que s'havia sentit molt, i que l'heu sentit molt,
sí.
I quan vosaltres que sou regidors, i vosaltres més que jo, quan heu sigut regidors i veieu la sèrie d'actes que s'organitzen en aquesta ciutat amb la multitud d'associacions dels que tenim, al final lo complicat és intentar donar el carinyo o donar resposta a totes aquestes coses.
Anem tancant aquest
per
tema.
Per això et dic que analitzarem aquest cas en concret, però ja et dic, tots i cadascun d'aquesta taula i tots els regidors de l'equip de govern i han coincidit a moltíssims actes perquè vols acompanyar amb aquestes entitats i ficar en dubte tota la feina que feu, a part de la que feu habitualment per estar al costat d'aquestes entitats per un acte sol, doncs a mi ara mateix em falta més informació. Però vull també ficar en valor tota la feina que feu, no tots els d'aquesta taula, sinó tots els regidors.
Canviant de tema, demà hi ha convocat ple, demà dimecres. Vosaltres, a veure si teniu més informació que jo, a hores d'ara, dimecres, avui estem a dimarts, 2:15, els CDR de Lleida acusen a la Paeria de no voler debatre la moció sobre la violència policial. Això és per demà dimecres. No sé si a hores d'ara hi ha està inclosa dins de l'ordre del dia o no.
És que per una qüestió tècnica i formal no es pot incloure una altra moció el dia abans del ple. I aquí al CDR sí que m'agradaria comentar que penso que no sé.
Hola.
Bueno, seguim.
Això és el
directe. Sí, sí. Va, és un artefacte tècnic.
En la nau alienígena.
Això sí, això és Halloween.
Mira, només volia comentar que penso que des de Paeria hem rebutjat la violència, qualsevol tipus de violència. Penso que vam fer també una comissió de seguretat extraordinària. Vam fer un ple també extraordinari per parlar del tema de la sentència. Hi ha hagut representants també, doncs, per exemple, la Jordina, que va anar a Barcelona, l'altre trobada del dia 26. Demà el tinent d'alcalde Postius es troba també a la reunió que fan de càrrecs electes, i penso que dubtar sobre aquest tema pel fet que no entri aquesta moció i que n'entri una altra, doncs no penso que no ha de ser l'objecte del debat, la veritat.
Però entrarà?
No.
No, per aquest no, però pel mes que ve.
Sí, suposo que sí. Això ho parlem també en junta de portaveus.
Això és tema per parlar amb la paeria? Pregunto.
¿Cómo tema de hablar en
les mocions que entren, les parlem totes.
Todas.
Val. Vull dir, sí. No hi ha un filtre previ.
No,
va haver un moment que ens vam fer algun plantejament de fer algun filtratge com temes, però finalment...
Bueno, i el tema del criteri tècnic.
Porque igual no todo el mundo sabe cómo se desarrollan estas cosas. Se llegó al acuerdo después de... Vamos a hacer memoria, nos retrotraemos a 2015, donde los plenos duraban 10 horas, 11, porque se admitían todas y cada una de las mociones.
Pero
que se
de ella, porque yo recuerdo eso.
Exacto. Entonces, al final, se llegó a la conclusión de que eso era absolutamente inoperativo e inhumano, no solamente para los que estamos allí como representantes públicos, sino también para todos los trabajadores públicos de la casa que tenían que estar allí horas y horas. Entonces, se quedó en que mociones de entidades entrarían dos por pleno y mociones de los grupos municipales una. Las mociones tienen que ser, para que se admitan en el pleno, tienen que estar presentadas justo en el momento de la junta de portavoces en registro, ¿vale? Y también, eso ya fue una decisión de este año, y yo creo que con muy buen criterio además, se llegó a la conclusión de que todas aquellas mociones que debían de tener un estudio técnico o un estudio de impacto económico, no se podían admitir hasta que no se tenían esos estudios, ¿vale? Dicho eso, es verdad que se te van quedando un listado de mociones de entidades, sobre todo, que claro, como solamente hay dos, pues van pasando, entonces se hace por riguroso orden de entrada, pero en este pleno se decidió en junta de portavoces que la moción de los trabajadores de SADA entraría por la premura, básicamente, porque es que se enfrentan ya al cierre y a estar en la calle. Entonces, bueno, pues buscaban también el tener una moción en la que la paería pues les diera, pues yo creo que más cariño que otra cosa, porque realmente poco podemos hacer como administración municipal. Habían entrado más mociones, es decir, había otra moción de soporte al pueblo kurdo, si no me equivoco, sí, otra para cambiar unos nombres de unas calles, y luego estaban las de los CDR. ¿Que se podría cambiar? Sí, claro que sí, evidentemente. Esto es un acuerdo de junta de portavoces que no es ley escrita en mármol, y se puede cambiar. Evidentemente, si se cambiara, algunos protestaríamos de forma fehaciente, porque no, cuando tú llegas a acuerdo, se mantiene siempre. Lo que no puedes hacer es ahora cambiar uno que sí, otro que no. Pero es verdad, yo aquí lo siento, pero también tengo la razón, es verdad que aquí se ha cambiado. ¿Por qué? Por la premura con el tema del cierre de SADA.
Carmen.
Claro, los CDR están enfados, la CUP empatada.
No, yo estoy muy contenta de que la Elena digui que s'ha de seguir les normes, perquè en altres vegades, doncs des del Comú, amb l'anterior mandat, s'havia demanat moltes ocasions de saltar-nos aquestes normes, sobretot al final del mandat, per intentar incorporar mocions que no havien complert els termes establerts, no? Jo estic completament d'acord amb ella. Jo crec que des de l'Ajuntament s'ha fet el tema de la no violència. Jo crec que es tenia que haver fet molt més, no? Però en tot cas ja s'ha fet. Jo, des de l'Ajuntament, declarar que estem en contra, jo sí que és veritat que ho hem sentit de manera verbal, però a mi me falta veure l'actuació real, no? O sigui, és veritat que s'ha fet, però s'ha quedat així en paraules, no? No hi ha hagut una manifestació real de dir, és veritat, no? Hem dit l'alcalde, perquè li vam demanar de manera expressa a l'últim ple que condemnés aquests actes, que posteriorment n'han hagut d'altres, no? I allí hi ha hagut un silenci, no? Llavors, bueno, nosaltres continuem trobant a faltar aquesta declaració d'alguna manera una mica més contundent, no?
De totes maneres, deixeu-me, que és que igual no filo prim o no acabo d'entendre. És a dir, la moció és per condemnar la violència policial dels Mossos d'Esquadra, que depenen de la Generalitat, que la governe Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. I estem parlant d'una moció que ha d'entrar a l'Ajuntament de Lleida, en la qual governen Esquerra i Junts per Catalunya, no, juntament amb el Comú.
No t'has perdut res. Asilado finíssimo.
Sí. No,
perquè és així, tal qual.
És a dir, no, no, que em sembla molt bé el tema de la violència, però és a dir, a nivell de partit polític teniu bueno, llibertat per... Perquè, clar, al final, l'Helena del Comú, no, però el David i Esquerra...
Bueno, la Helena del Comú ha demanat al Twitter la dimissió del BUC per activa,
sí, sí,
i per passiva.
Sí, correcte, però el Comú no esteu al govern de la Generalitat, però Junts per Catalunya i Esquerra sí, per això ho pregunto.
Sí, però aquesta dimissió no solament s'ha demanat per partits, sinó pels mateixos partits, diríem, titulars del negociat. Hi ha sectors d'aquests partits que també han protestat bastant enèrgicament de l'actitud i de la poca... Perquè, clar, quan se li pregunta al BUC què passa amb la violència, la resposta sempre és una resposta estàndard. Està en estudi, s'estan obrint expedients i no, mai no arribem, potser no arribem a aclarir aquests estudis i aquests informes com acaben.
Oh, pues no, no, és si fàcil, no podem muntar això... una comissió en l'Ajuntament.
Bueno, no, només ho deia això perquè tant el David com el Josep Maria, avui en representació, us col·loquem una posició delicada, només ho deia per això.
Sí, 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 clar. Vull dir, el que passa és que totes les coses tenen matisos. Jo penso que l'actua... Perdó, que...
Sí, no,
si li va bé, li va bé.
No, si no tinc cap problema, no m'amagat. No m'he d'amagar de res, Quan queden 6 minuts.
No,
per favor.
No, vull dir que totes les coses tenen matisos i precisament l'actuació, no solament la humana, sinó la corporativa i la municipal i l'estatal i l'autonòmica, doncs han de tindre aquelles mesures de correcció i d'equilibri i de sensatesa per anar rectificant a la mesura que es van produint fets. I, per tant, jo entenc... Clar, jo parlo una mica amb nom propi, en nom personal, no? Però nom personal i una mica informat de tot plegat. I penso que les coses, tal com es van desenvolupant, doncs s'han de corregir, perquè tots som humans i les entitats també estan regides per humans.
Ens queden 5 minuts de manera breu. David, no, Carme, no, que et demanen la paraula.
No, però amb aquest aspecte jo ho, no és per... No és per
de manera breu.
El bulto, cal analitzar tot el que hem vist, sincerament. Val? Perquè tots, jo la setmana passada no vaig poder estar aquí, però jo he estat a Lleida durant tots els dies, he estat veient l'actuació, he anat a manifestar-me pacíficament, he vist el que ha passat a Lleida, he vist les imatges que he hagut d'això, i jo crec que cal que es faci un estudi en concret de totes les actuacions. Perquè sí que és veritat, per la informació que jo tinc, que han vist maneres d'actuar que no són les correctes, les estandarditzades. I a mi, que m'expliquin, per favor, i si hi ha algú d'aquesta taula que m'ho expliqui, per favor, perquè es poden utilitzar bales de goma a Catalunya.
Carme.
Sí, vull que algú m'ho expliqui.
Yo, ¿quieres te lo explico yo rápidamente en dos segundos? Pues porque muy rápido, el mandato que se hizo del Parlamento de Cataluña afecta a los Mossos de Escuadra, al resto de policías no, por tanto se pueden usar.
A los Mossos y al territorio no, efectivamente.
No, es que no es un tema que afecte, a ver, uno no prohíbe al territorio que se utilicen balas de goma. Lo prohíbe a les forces que controla. Mm-hmm. La que controla el Parlament són els Mossos.
Jo el que volia dir és curiós l'actuació dels partits de govern, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, en aquest sentit de les manifestacions. Jo dic que hi van, però que no hi van, però són... Evidentment, Mossos i policies i manifestants, a tot arreu n'hi ha gent que no hi hauria de ser. Tant Mossos, segurament hi ha un comportament, el 2, el 5, el 10, el 15, el 20%, igual que manifestants, hi ha un comportament que serà el 5, el 10, el 15 d'aquesta gent manifestant que no correspon a el que hauria de ser l'actitud davant d'aquestes manifestacions. Amb això hi estarem tots d'acord. No? Però jo crec que aquí el problema real està al govern. O sigui, és el govern el que està dient a la gent, sortiu al carrer, però jo també els Mossos, però això ho has fet, però... Però, per favor, un momentet, una pausa, centrem-nos.
Marisa Chandri.
No, a mi el que em fa gràcia no és que es qüestioni tant les actuacions dels Mossos d'Esquadra o de la Policia Nacional, en aquest cas em sembla que la moció només parla de Mossos d'Esquadra, la moció del CDR, dels CDRs, perquè es qüestiona tant la seva actuació i no es qüestiona tots els aldarulls i totes les malifetes que han fet aquest tant per cent de persones que diu la Carme als nostres carrers a Lleida, a Barcelona, i que a veure, que la imatge que han donat ha sigut dolentíssima per tothom, o sigui, a nivell social, a nivell econòmic, no ens ajuda absolutament amb res, i això no es qüestiona. És que és això el que jo no entenc, el món al revés, al fi i al cap, els cossos i forces de seguretat el que fan és la seva feina, tu. És que no hi ha més.
Helena.
Sí, molt ràpidament. No, només doncs està liat la Carme el tema de que, doncs, que el Comú, l'altre mandat, no, va demanar alterar les normes pel tema de les mocions. Simplement el que volíem era que no caiguessin en sac trencat, perquè anàvem a començar un nou mandat, i en tot cas doncs, tampoc volem que les entitats es quedessin sense veu, no? Però tu ens has fet una pregunta, que és que ells estan, Esquerra i Junts, estan en una posició complicada. Doncs contestar-te que el govern evidentment té habilitats, mecanismes per gestionar aquest dissens, i aquest dissens passa per entendre que les qüestions que no són estrictament municipals hi ha llibertat de vot per part dels tres membres del govern.
Ok, mira, de verdad que t'ha quedado tan bonito que és que hasta t'aplaudiria, o sea,
qué manera... Ja podem tancar, s'ha acabat.
Más elegante de...
No, jo aplaudiré.
Qué manera más elegante de salirse del tema de que en realidad hay aquellos dos partidos que tienen un follón de...
Narices.
Iba a decir una ordinaria de narices.
No.
Por la sencilla razón de que cuando tú estás en gobierno te enfrentas a todo aquello que te había, que habías exigido cuando estabas en oposición. Y esto es lo que pasa, señores. Entonces yo sigo insistiendo en lo mismo. Creo que ya que tenemos que saber todas las actuaciones que han habido y todo tal cual, yo propongo aquí y ahora que montemos una comisión de los hechos dramáticos de la semana pasada, donde, pues nada, hagamos que vengan los protagonistas.
Bueno, de fet, vam demanar a la comissió d'urbanisme l'altre dia, vam demanar que es faci un informe dels danys materials i de tot el que ha suposat per Lleida.
Mira, ens hem quedat sense temps, perdó. Ara això és personal, igual no ho percebo bé. Per mi la gran desapareguda a Lleida és la Guàrdia Urbana, amb tots aquests dies. És a dir, no hi ha ni un sol tuit, si reviseu, dels últimes tres setmanes informant de cap tall, de cap alteració. Jo sé que no és la feina de la Seguretat Ciutadana, però sí del tema d'informar detalls, d'informar d'aquestes històries. Contrasta amb Guàrdia Urbana de Barcelona.
Molt des del Partit Socialista, vam reclamar molt el fet de que s'informés...
Josep Maria, Elena, David, Àngeles, Marisa i Carme, gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Gràcies a totes. Adéu.
Nosaltres ja, senyals, arribem a les dues. Que acabes de passar bon dimarts. Demà seguim amb les eleccions electorals.